Benvingudes i benvinguts en una nova entrevista que plantegem des de Ràdio Ciutat de Valls als portaveus dels grups polítics que van obtenir representació a l'Ajuntament en les eleccions municipals del 26 de maig del 2019. Com recordaran tots vostès, i han passat pels nostres estudis les o els portaveus de Ciutadans, PSC, CUP i Esquerra Republicana. Avui toca parlar amb Junts per Valls, ho fem amb Marc Ayala, el qual també és regidor de Cultura. Volem analitzar l'impacte econòmic que tindrà l'aturada cultural a causa de la crisi de la Covid-19 i diferents temes d'actualitat que ha fet aquest grup municipal en aquest any i mig que portem ja de legislatura. Marc, bon dia i benvingut als nostres estudis.
Bon dia, moltes gràcies per convidar-nos.
En primer lloc, estem immersos en una crisi sense precedents. Des de l'esclat de la pandèmia, el passat mes de març, la vida de la nostra societat ha fet un canvi radical. Pels que són polítics com vostè, ara més que mai cal atendre, no?, les peticions dels ciutadans. Com porta aquest sobreesforç?
Sí, jo crec que sempre, perquè tenim aquesta vocació de servei públic, però és evident que en la situació actual, on molta gent ho està passant malament, i malauradament crec que ho passarà malament, perquè aquesta crisi no és només sanitària, sinó que implica moltes altres crisis, econòmica i social sobretot, doncs caldrà més que mai estar molt al costat de la ciutadania, més en un moment en què la situació cada dia és diferent, cada dia és canviant, i per tant cal estar molt, molt atents al que va passant, i precisament posar tot l'accent, jo crec que en aquesta funció, no?, social, d'escolta directa, doncs, als ciutadans i ciutadanes.
Com a portaveu del grup municipal de Junts per Valls, com valora la tasca, no només de la seva, de Cultura, sinó de totes les regidories que ostenten?
Bé, jo crec que l'Ajuntament de Valls ha iniciat o va iniciar una legislatura que ningú es pensava que passaria el que ha passat. Jo crec que això ens ha passat a tots plegats. Si fa un any algú ens explicava que passaria el que estem vivint amb el Covid, no ens ho haguéssim imaginat. I per tant, és cert que hem hagut de repensar tots plegats el que estem fent, perquè per mi, i crec que per la resta de companys del grup i del conjunt del consistori del govern, doncs resoldre tot això que la Covid està generant és la màxima prioritat. I en això hem centrat els esforços aquests últims mesos. En portem que 8 o 9 ja de pandèmia. Es preveu que encara en quedin més, perquè fins que no la situació no es normalitzi una mica o es comenci a normalitzar, no sé si per l'arribar a la vacuna o exactament quina serà la solució, no?, o la millora que ens portarà això, doncs els propers mesos caldrà centrar tots els esforços en això. Jo crec que cada una de les àrees ha treballat precisament per posar l'accent amb el que deies tu a l'inici, no?, en aquesta voluntat de servir la ciutadania, i també amb un accent important que és el que seria la vessant, no?, de reactivació econòmica i social, que segurament en parlarem d'aquí uns instants, i que crec que ha de centrar una mica la feina que fem des de l'Ajuntament. Amb tot, hi ha molts altres projectes que o venien d'altres legislatures o que estaven previstos en aquesta, que segueixen funcionant. Jo crec que la maquinària no ha d'aturar-se mai, entre altres coses, perquè qualsevol projecte genera també ocupació i genera feina per molta altra gent, i per tant, més enllà d'aquesta prioritat essencial que és el Covid, doncs cal també que tots aquells projectes de patrimoni, de barri antic, d'equipaments, del que sigui, de qualsevol de les àrees, doncs continuï funcionant.
Parlava d'aquest pla de reactivació econòmica i social que fa unes setmanes van presentar. Quins eixos planteja?
Sí, bàsicament és el treball sorgit d'un parell de taules de treball i validades en el Consell Econòmic i Social, que el que posen és a disposició més de 3 milions d'euros precisament a fer front a aquesta casuística i aquestes dificultats que estem vivint, amb aquests dos accents principals, el que seria la generació d'ocupació i reactivació econòmica, i també la vessant social. Jo crec que és important que no deixem a ningú desprotegit en un moment en què precisament, doncs, molta gent està patint els ERTEs, està perdent la feina, està trobant-se en situacions francament complexes per afrontar la seva vida, i per tant aquests dos eixos són els centrals. A partir d'aquí se'n desglossen moltíssimes mesures que tenen a veure des de plans d'ocupació fins a ajuts o línies d'ajuts concrets que desenvoluparem en els propers mesos, en el que pot tenir a veure, doncs, per exemple, en el sector cultural, que és el que particularment, doncs, ens toca gestionar des de la nostra àrea, però també en molts altres àmbits que s'han vist tocats, i per tant línies i paquets d'actuació clars per posar-nos a disposició, com dèiem, més que mai de la ciutadania en aquest moment complicat.
Centrem-nos en la regidoria de Cultura que lidera vostè, una de les àrees, com dèiem, més damnificades per aquesta pandèmia de la Covid-19. De fet, les paraules reprogramar o ajornar, malauradament, s'han posat de moda en els últims mesos en aquest departament. Actualment vivim una nova aturada cultural. De fet, el sector ja es veuen cada dia per les televisions, per les ràdios, fins i tot es llegeix a la premsa, demana ja la reobertura immediata. A Valls dissabte també es feia una concentració de suport a tot el sector. com s'està gestionant tot plegat? És molt complicat, no? Amb temes de festes, amb tema d'iniciatives culturals que surten, no? El món del teatre, no? És tot molt complicat, no?
Bàsicament, jo crec que si parlaves d'aquestes paraules, no? De reprogramar o ajornar, que s'han fet, no? Malauradament famosos aquests darrers mesos, jo crec que hi ha una que és la que defineix el que tota la gent que es dedica al món cultural està patint. Aquesta paraula és la incertesa, és a dir, bàsicament no sabem què passa demà, no sabem què passarà d'aquí una setmana, i això genera una certa situació de col·lapse, no? d'aturada en realitat, perquè qualsevol cosa que tu plantegis pots pensar que potser no la podràs fer d'aquí una setmana o un mes. I jo davant d'això sempre defenso seguir endavant, és a dir, en situacions aquestes pot ser que et quedis aturat i no vagis endavant ni endarrere. Jo crec que tenim tots plegats una responsabilitat, els que som representants públics també. La cultura és important, és un sector econòmic del que viu molta gent, és una indústria com qualsevol altra i és feina, això moltes vegades no s'entén, creiem que la cultura és simplement doncs, esbarjo o entreteniment i no, hi ha molta gent que en viu i precisament petites empreses i també del nostre territori. Per tant, com que nosaltres tenim aquesta responsabilitat, entre altres coses perquè personalment hi crec i com a, des de la, no, diguéssim, des de l'àrea que ens toca gestionar, doncs ho defensem clarament, hem de seguir programant i treballant. Això vol dir que tot el que nosaltres planifiquem es pot fer com i quan ho planifiquem? Ha quedat demostradíssim que no. Vam arrencar una temporada de teatres que hem hagut de repensar infinitat d'horaris, dates i projectes que hi ha dintre la pròpia temporada. Ens ha passat amb les festes, ens ha passat en diferents àmbits, però l'important és seguir endavant. En aquest sentit, jo sí que crec que la cultura va ser molt generosa amb tothom durant el confinament, va emetre infinitat de materials gratuïts i altruistes a través de les plataformes digitals quan estaven tancats a casa. Aquest esforç que es va fer en un inici no sempre s'ha vist recompensat, especialment els primers mesos sí que crec que la cultura va patir una certa estigmatització. En aquell moment qualsevol esdeveniment que congregava gent ràpidament va ser vist com innecessari o inoportú. També crec que la cultura ha fet molt els deures en aquest sentit, perquè ha llançat un missatge que jo crec que ha calat, que és el de la cultura segura, i no només com a missatge, sinó perquè no és només que ho hem dit, sinó que ho hem fet tots plegats. S'han aplicat moltes mesures, segur que també tindrem oportunitat de parlar-ne, i per tant s'ha demostrat el que sigués de veritat, que arribem fa unes setmanes a la declaració de la cultura com a bé essencial, que era una molt bona notícia, que ens havia blindat fins i tot en el moment en què es declara el toc de queda, quan es permet que la gent pugui tornar amb una certa més flexibilitat demostrant la seva entrada com a comprovant a casa, però al cap d'uns dies ens trobem en la situació actual d'un nou tancament, que és evident, i jo sempre ho dic, que respecto les decisions complicades que el govern de la Generalitat ha hagut de prendre, que segur que no són fàcils, però és veritat que si ens creiem que la cultura és un bé essencial, no només ho diem, crec que ho hem de portar a la pràctica, i per tant, doncs, en aquest sentit, jo entenc també doncs, el cert malestar que hi ha actualment en el sector. Com bé deies, hi va haver una concentració aquí a Valls, vaig tenir oportunitat també de participar-hi per donar recolzament doncs, a tota aquella gent que viu d'aquest món, i per tant, a mi sí que m'agradaria, igual que, per exemple, escoltàvem doncs, la consellera Vergés parlant amb la periodista Gemma Nierga sobre el tancament cultural, precisament, i igual que entenem tots que doncs, el dret a manifestació o el dret a culte són essencials i que s'han garantit, doncs a mi particularment sí que m'agradaria viure en un país en què cregués de veritat que la cultura és un bé que cal preservar i que en situacions complexes ens hem d'intentar mantenir. Dit això, estem on estem, per tant les activitats culturals aquestes setmanes no s'han pogut fer i no es poden fer, veurem fins quan dura això. Des de l'Ajuntament de Valls, com deies, hem treballat per sempre fer tot allò que es pugui fer, ho hem anat demostrant doncs, amb la Festa Major de Sant Joan, amb Santa Úrsula, etc.
Ara tenim els teatres, els cinemes de Valls tancats, però encara tenim els museus oberts respectant un tant per cent d'aforament. Per tant, la cultura no ha desaparegut del tot de la nostra ciutat.
No, hi ha petites activitats en el conjunt del país que es poden mantenir obertes. Com bé deies, la biblioteca ofereix servei de préstec amb cita prèvia. És el primer servei que vam recuperar en la represa, que després vam anar avançant i hem hagut de tornar enrere, diguéssim, però aquesta vessant de servei públic que han tingut sempre històricament les biblioteques de Catalunya continua funcionant, i com bé deies també, doncs, el museu es manté obert amb una limitació d'aforament. Per tant, aquests petits espais hi són a casa nostra, i són arreu del país. Sí que crec que és important que per poc que puguem doncs aprofitem també per anar a visitar alguns d'aquests equipaments, com els museus, que precisament dintre la cadena d'equipaments culturals no acostumen a ser dels més populars, ja no a casa nostra sinó també a fora. Jo crec que hi ha altres equipaments culturals que potser són més generalistes i per tant pot ser una oportunitat. Això és el que ara tenim disponible i podem fer, veurem quan podem reprendre amb la resta d'activitats.
A partir d'aquí, des de que hi va haver el pla de represa, vostès i totes les, tots els ajuntaments i institucions que ofereixen cultura van presentar uns protocols de seguretat per aplicar, doncs, el que deia, no? Una cultura segura. Pel que hem pogut observar a la ciutat, a Valls, tant al teatre principal com al centre cultural, s'han fet els espectacles, de fet, com si fossin amb total normalitat, tenint en compte les mesures, perquè tothom les ha respectat, no? I s'han pogut fer grans espectacles i grans obres de teatre a la nostra ciutat respectant aquest segell, quan, per exemple, altres ajuntaments han optat per suspendre.
Sí, jo, com bé deia, sempre, jo sempre explico, crec que la normativa des que vam començar el desconfinament sempre ha estat molt injusta en alguns aspectes respecte a sectors i confosa, i això ens hi hem anat trobant. Cada cop que surt una resolució ens trobem en un mar de dubtes perquè sorgeixen mil qüestions i tal. A partir d'aquí sí que creiem, almenys des de l'Ajuntament hem defensat, que tot allò que per llei s'ha pogut fer ho hem de seguir fent. Estem en un moment en què, com dèiem, doncs, la crisi econòmica que se'n deriva d'aquesta sanitària serà gran, i per tant totes aquelles activitats que la llei permet fer en cada un dels moments les hem d'intentar fer. Les activitats culturals s'han pogut fer des de la represa, seguint uns plans sectorials que ha anat fixant la Generalitat de Catalunya en diferents àmbits, el de cultura popular, el de els equipaments escènics i musicals, etc, etc, i per tant ens hem anat partint d'aquests documents, també amb un assessorament propi de l'Ajuntament, i hem anat desenvolupant el que podíem fer, és el que hem fet. De fet, per mi, com bé deies, els dos teatres, el Centre Cultural i el Teatre Principal, són els dos equipaments en què hem fet més feina, perquè són segurament dels espectacles que congreguen un major número d'espectadors. Amb tot, els hem treballat amb una reducció d'aforament, i jo sempre explico que en un moment en què la llei ja permetia un aforament del 70%, a Valls vam ser responsables i prudents i els vam mantenir el 50%, i això, entre altres coses, ens va permetre poder salvar la programació de la Fira Santa Úrsula en un moment en què surt una resolució que diu que un altre cop hem de tornar a aforaments del 50%, com que nosaltres ja els havíem mantingut aquí de manera responsable, doncs ens va permetre mantenir el que és. És a dir, una mica, hem estat, jo crec que també prudents, perquè jo sempre intento explicar que és molt important que en un moment en què és veritat, hi ha molta gent que li fa por participar d'activitats, perquè hi ha gent que tota la crisi sanitària li genera molt més respecte que d'altres. En un moment així era molt important que la gent que assisteix a un acte cultural vegi clarament que s'han fet, els deures, que s'ha fet la feina, i que aquell esdeveniment és segur. I en aquest sentit, en un moment en què es permetia més aforament, el van mantenir el 50, mentre altres teatres, per exemple, també feien, permetien seure amb nuclis de convivència o de nuclis propers, diguéssim, familiars, a Valls hem mantingut seients alterns, un sí o no. Crec que això és molt important, perquè la gent que ha vingut ha vist que de debò la cultura segura, i que per tant segurament també és una manera de que puguis tornar un altre dia, és a dir, que percebis que les activitats estan desenvolupades com toca, però amb un esforç molt gran, molt gran, durant molts mesos.
Venim fa unes setmanes de celebrar la Fira de Sant Úrsula. Anteriorment també es va poder fer una festa major de Sant Joan virtual i amb actes de petit format, però bé, el que són les dues festes que ens han tocat més importants, que ens han tocat més a prop aquí a Valls, s'han pogut celebrar. Sant Úrsula potser va tenir més oferta, no?, més presencial, però avui s'ha pogut ressaltar la importància que tenen les festes, no? Com valora aquestes dues festes, tant Sant Joan, que encara estàvem en estat d'alarma, però bé, es va poder fer, jo crec, concerts virtuals de qualitat i també algun acte de petit format, com per exemple l'acte simbòlic de les colles de Valls, i després Sant Úrsula sí que ja es va poder fer espectacles de més gran format, no?, sempre respectant els aforaments que marca la Generalitat, però es va poder fer, déu-n'hi-do, moltes activitats, com per exemple les balladetes que es van poder fer al pati.
Sí, jo crec que en els dos cicles festius de Valls hem intentat fer passos endavant. En els dos moments ens ha tocat, jo crec, a tothom, però especialment a Valls, ens ha tocat dos moments molt complicats. En un dels casos vam obrir l'escenari de represa, és a dir, vam començar Sant Joan, jo sempre ho explico, tant Sant Pere a Reus com Sant Joan a Valls, especialment Sant Joan perquè arrenquem uns dies abans, ens vam trobant que no teníem cap referència. Altres festes que han vingut durant l'estiu després, on siguin, Santa Tecla, Tarragona, han tingut altres referències, és a dir, hi han hagut altres festes que abans havien repensat coses. Nosaltres en aquell moment no sabíem com era una, com podia ser una festa major en temps Covid i iniciant la represa. En el nostre cas, a més, en Sant Joan ens va tocar prendre algunes decisions complicades que no sé si sempre van acabar d'entendre's, com per exemple l'ús dels streamings i formats virtuals per a la programació musical. Nosaltres, quan pensem en Sant Joan, feia uns quants dies que vam començar la represa, però és una festa major que s'organitza uns 8 mesos abans, es comença a gestar, i que per tant gran part de les decisions de producció es prenen molts mesos abans, i en el moment en què es va prendre aquest acord va ser molt abans, és a dir, quan encara estàvem tancats a casa. És cert que després dels dies de festa ja podíem començar a sortir al carrer, però òbviament organitzar esdeveniments en viu requereix moltíssima feina, s'ha vist passant-ho de controladors, accessos, reserva d'entrades, i en aquell moment nosaltres el que vam prioritzar és, quan molts municipis de l'entorn estaven suspenent les seves festes perquè creien que en aquell moment no tocava, Valls va dir, nosaltres no, tenim un compromís amb el sector, amb la indústria, amb diferents actuants que havien de venir a fer doncs, els seus concerts, etc. I en aquest sentit vam dir, només tenim una opció per mantenir aquests compromisos i poder remunerar els catxets dels grups i dels diferents actuants, que era mantenir o traslladar aquesta programació de l'enviu a l'streaming. És el format que més ens agradava? Òbviament no, jo sóc una persona precisament que vinc del món de les arts en viu, el teatre és un art en viu, per tant és obvi que no té ni punt de comparació, però això sí que va permetre en aquell moment, mentre estaven caient bolos i actuacions de gires senceres de molts artistes, que abans en aquest sentit fóssim corresponsables amb el sector i mantinguéssim aquestes actuacions amb uns grups que precisament ens ho van agrair moltíssim. Santa Úrsula, que va venir molt més tard, ens permetia aplicar doncs, tot allò que nosaltres hem vist i hem comprovat. Com vam recuperar els cicles d'estiu al Convent del Carme, vam començar a fer activitats en viu, vam posar en marxa un sistema de reserves, vam veure els aforaments, etcètera, etcètera. Tot aquest bagatge acumulat ens va permetre per Santa Úrsula poder fer més passos endavant i sobretot recuperar aquesta part d'en viu en un moment complicat, com deia abans també, perquè si Sant Joan va obrir la represa, Santa Úrsula va tancar, diguéssim, va ser l'inici del cicle de les darreres restriccions i per tant vam, com aquí diu, obrir i tancar un estiu o mesos d'estiu que han permès fer activitats en viu, però tenia molt clar que qualsevol cosa que féssim sentaria un precedent. Jo sí que crec que qualsevol pas endavant o renúncia fixarà també l'escenari de l'activitat cultural del futur, entre altres coses perquè tant de bo m'equivoqui, però molt probablement ens tocarà tornar a plantejar un Sant Joan l'any vinent en plenes restriccions i per tant tots aquests aprenentatges que hem anat fent, no?, amb activitats a Sant Úrsula, tu deies ara les balladetes o un concert, ens serveix també per dir ei, això sabem que ho podem fer, o sabem que per exemple els grups de foc van poder actuar a l'escenari de l'aparcament del barri vell i que aquest format existeix i és possible, les balladetes existeix i és possible. Tot això ens ajudarà també a seguir empenyent endavant sempre que la situació ho permeti, doncs, els propers mesos.
Temporada de teatres, parlàvem de l'ajornament de la temporada passada, a la tardor s'han reubicat espectacles, se n'han pogut fer ja uns quants, acomiadàvem de fet aquesta abans de l'aturada, no?, amb un concert dels Amics de la Música al Centre Cultural fa una setmana. El cap de setmana passat no hi havia previst res, aquest cap de setmana sí que hi havia previst el guant, de moment ha ajornat el guant. Com es reubicarà tot això fins que duri aquestes restriccions? M'imagino que tot ara mateix és incertesa, no?, els espectacles que resten per acabar el novembre i sobretot el desembre, que és un mes potent amb les festes de Nadal, com s'està treballant? M'imagino pendents del que diu el Procicat, també del govern de la Generalitat, no?, a veure quines decisions pren, no?
Sí, com dèiem abans, no?, la paraula incertesa, nosaltres això al principi sí que cada petita situació que ens hem trobat era com un daltabaix. Hem après a conviure amb això, malauradament, i a relaxar-nos i anar resolent les coses a mesura que van passant. Òbviament el més important ara és saber si aquestes restriccions que s'han aplicat per, si no m'equivoco, els darrers 15 dies, no, ara no recordo exactament quin dia acaben, si seguiran
3 de novembre.
Exacte, si seguiran mantenint o no, és a dir, si això s'allarga encara en el temps o no. Sembla que ahir la consellera de Cultura anunciava que cap a finals de novembre es pot preveure amb tota la prudència una reobertura d'activitat cultural. Per tant, veurem. En intern tenim, com sempre, pla A, B, C pensat per tot, és a dir, el guant l'hem hagut d'ajornar, tenim unes noves dates possibles que veurem si cabran sent possibles o no. Per tant, també en això intentem no comunicar més del que toca, precisament perquè també confonem molt els espectadors, perquè com que cada dia les restriccions són diferents i la situació és diferent, intentem també que quan ja fem un canvi tinguem clar que el puguem fer, que els espectadors sàpiguen que aquelles entrades són vàlides per les noves dates, etc. La premissa principal que hem intentat seguir és tot allò que no podem fer, tornar-ho a fer quan sigui possible, tan aviat com sigui possible, amb la idea, també seguint, no?, una mica amb el fil de Sant Joan, de no suspendre actuacions. És a dir, si hi ha una companyia que no ha pogut actuar perquè just aquells dies hi ha hagut restricció d'activitats culturals, doncs si ho podem repescar aquesta actuació d'aquí un mes i ens és viable i és possible, ho fem. I si a més això permet que no haguem de reubicar entrades d'espectadors, és a dir, que els espectadors que ens han fet confiança als teatres a Valls o a l'activitat cultural de la ciutat puguin mantenir aquesta entrada i tornar a venir sense haver de fer canvis, retorns, doncs molt millor. Una mica la línia és aquesta. Ens hem trobat de tot, vam començar temporada, jo ho explicava el dia que vam presentar la temporada, presentàvem, si no m'equivoco, uns 5 mesos per endavant i vaig dir, nosaltres comencem això i veurem com l'acabem, i dit i fet, perquè ens hem trobat des de companyies amb actors que han donat positiu per Covid i que no han pogut actuar, això ens va passar en una companyia, ens va passar en un segon espectacle familiar que vam haver de canviar per un altre espectacle, ens hem trobat amb les restriccions del toc de queda que han hagut de modificar horaris i ens hem trobat amb el tancament d'aquests 15 dies i ens ha passat una mica gairebé tot el que podria arribar a passar, i llavors el que anem fent és doncs resolent. Els espectacles que venen les properes setmanes, evident que és més que probable que quedin afectats. El guany ja ho hem dit, la resta veurem, i també important veure com acaba afectant tot plegat també temporada de Nadal. En aquest sentit, per exemple, dintre el cicle dels teatres tenim els Pastorets, tenim algunes propostes que a més són generades per entitats, i que també aquestes entitats hauran de veure com arribem a Nadal i quina viabilitat té, perquè tots aquests espectacles no és només que s'interpreten el dia que s'interpreten, sinó que s'han de poder assajar abans, s'han de poder desenvolupar amb unes certes garanties, i per tant de moment seguim veient què passa i anirem decidint i comunicant, diguéssim.
Parlava de la programació de Nadal, l'espectacle estrella són els Pastorets, però l'any passat va començar també un espectacle per Cap d'Any, que és Cap d'Any a l'Infern. Enguany estava programades dues sessions, encara hi ha amb la incertesa si es podrà fer. També tenim el Parc de Nadal, que veurem si també es podrà fer o no, degut també que pot acumular-se molta gent, no sé si tenen plantejat també organitzar-lo o encara és massa aviat per dir-ho.
Estem just aquests dies treballant amb la programació Nadal. Jo crec que a diferència d'un altre any, jo crec que els darrers anys hem aconseguit fer un Nadal molt multitudinari, en el sentit que hi ha hagut moltes activitats, moltes d'elles també generades per diverses entitats, i que han fet que la gent surti molt al carrer en un sentit molt participatiu. És evident que aquesta part, potser com més de participació popular al carrer, doncs s'haurà de repensar com hem fet amb la resta de cicles. Jo crec que les activitats més troncals, no en vull dir cap de concret, però a més del cicle anal les intentarem treballar i mantenir, ho estem fent ja també amb la Regidoria d'Acció Cívica i Joventut, però jo crec que hi ha d'haver un accent molt important al Nadal d'aquest any, que és el suport al comerç. És a dir, és evident que el Nadal és Nadal per la vessant cultural, que els darrers anys l'hem explotat i molt com a ciutat, perquè ens ho creiem, això de la cultura, tots plegats, però és evident que aquest any el Nadal també és campanya de Nadal, i també suport al comerç local i suport, doncs, a tots aquests negocis que precisament ho estan passant malament, des dels propis comerços fins a la restauració, no? Bars i restaurants, que a més aquests dies estan tancats i només permeten fer menjar per emportar. Llavors jo sí que crec que el Nadal d'enguany ha de tenir un especial acompanyament cap a aquest sentit, que hem de fer tots plegats també molta pedagogia de la, no, del suport al comerç local en les compres, en els regals, en el que sigui, que per tant això ja haurà de ser. Però òbviament, com amb la resta de cicles, doncs farem un esforç per mantenir tot allò que sigui possible. En les properes setmanes segur que ja podrem presentar quines són les activitats que formaran part del Nadal a Valls.
Aviat s'han de tancar el que són els números de cara al 2021, els pressupostos. Amb les restriccions que hi ha a la cultura, hauran de ser inferiors aquests pressupostos en l'àrea cultural?
Bé, jo crec que el conjunt de l'Ajuntament, no només l'àrea de cultura, haurà de fer un esforç, perquè és evident que el pressupost d'any que ve haurà de tenir un marcat accent Covid. És a dir, nosaltres la situació sanitària actual ens la vam trobar amb un inici d'any que havia començat normal, amb un pressupost que s'havia pensat no per aquell moment, sinó que hem hagut d'anar adaptant, no?, fent modificacions i dintre els propis cicles, doncs, pensant i repensant com podem ajudar. Però és evident que el 2021 ja l'iniciarem coneixent quina és la situació que estem vivint, i que per tant en aquest sentit, doncs, l'Ajuntament és evident que haurà de fer esforços per desenvolupar línies d'acció com les que s'han presentat en el pla de reactivació o d'altres que puguin sorgir, perquè no sabem què pot passar. Pot ser que al gener hi hagin altres sectors que es vegin afectats i que se'ls hagi d'ajudar, etc. I que per tant en aquest sentit, doncs, tot l'Ajuntament haurem de ser molt solidaris i haurem de fer, doncs, un esforç per plantejar-ho en aquests termes amb totes les àrees, cadascú des de les seves. Nosaltres també des de Cultura vetllarem perquè l'activitat no s'aturi i perquè aquest missatge, no, que hem anat dient i que ens el creiem molt, perquè és cert que cal donar suport a la indústria, doncs hi haurà de ser. Per tant, tot allò que puguem fer ho intentarem fer. És a dir, no dubto que siguem, en aquest cas, pel que tingui a veure amb l'àrea cultural, un ajuntament que digui no, la cultura ara no toca, això no ho hem fet. No ho hem fet ja durant aquests darrers mesos, i crec que no ho farem perquè no és així, perquè a més som una ciutat que demostra que és molt abanderada de la cultura i del patrimoni immaterial, no ja des del consistori, sinó de les entitats. Tenim moltíssimes entitats i som una ciutat molt rica en aquest sentit, i per tant fins i tot en els moments més complicats ens tocarà demostrar-ho, però jo crec que el conjunt del pressupost de l'Ajuntament en aquest sentit haurà d'estar molt enfocat a pensar en això, i haurem de ser molt conscients també del moment que ens toca viure, perquè no és només el que haurem de fer, sinó moltes altres coses. És a dir, l'aturada de l'activitat de diferents ensos, organismes, com un patronat d'esports, com l'escola de música, com qui sigui de les diferents àrees que ha hagut d'aturar, implica també que a nivell intern molts d'aquestes situacions també es generen menys ingressos, manteniment des d'una vessant de protecció social, doncs, del personal que en aquell moment ha quedat afectat. És a dir, que hi ha un esforç intern de la pròpia maquinària de la casa molt important, i serem tots plegats i ajudarem en una situació, i entendrem que ara ens toca viure aquesta situació, i que segur que quan ens en sortim, doncs, podrem tornar a desenvolupar moltes altres coses.
2020 també ha estat un any, diguéssim, per oblidar, pel que és els xiquets de Valls, per les dues colles castelleres i vallenques. No hi ha hagut temporada castellera. A Valls hem viscut dos grans moments, tant per Sant Joan com per Sant Úrsula. No hi va haver castells a la plaça del Blat, però sí simbolisme, sentiment, no?, que es va fer, doncs, un acte simbòlic en aquestes dues festes majors. Ha estat trist, no?, perquè veníem d'un 2019 amb l'esclat final per Sant Úrsula, amb aquells dos tresos de nou nets carregat, i a partir d'aquí, al cap d'uns mesos, tot es va acabar. Hem tingut una temporada a zero, les dues colles de Valls, de fet només han pogut fer pilars de 5 a la festa de la calçotada del gener, una temporada en blanc, i no només els xiquets de Valls, sinó de la resta de colles.
Sí, com expliques, això és un gran exemple, no? Veníem d'aquella gran actuació històrica de la Santa Úrsula l'any passat, i de cop és com de 100 a 0, és a dir, com dèiem abans, és una clara metàfora del que ens ha passat. Jo crec, socialment, ningú pensava que el que estava passant ara, doncs, ens hi podíem trobar. Nosaltres, malgrat tot, creiem que hi ha una part important, no?, sobretot que té molt a veure amb la part emocional, perquè Valls és una ciutat que no s'entén sense castells, i que els xiquets de Valls, doncs, ens han regalat grans moments i són part essencial, no?, de la nostra identitat com a ciutat i de la nostra cultura. Com que això és important, i és important que, malgrat que no hem pogut fer castells físicament a plaça com ens hagués agradat a tots, especialment als propis xiquets de Valls, hem intentat treballar perquè seguim parlant de castells. Sant Úrsula ha estat un exemple clar, hem desenvolupat moltes activitats al voltant del fet casteller, que a més també ens han ajudat, doncs, a reviure aquella gesta de l'any passat, i a més al mateix temps, doncs, com avançar-la una mica aquesta proclamació de que ara farà 10 anys, no?, dels castells com a patrimoni material de la humanitat, que serà d'aquí uns dies, que ens tocarà viure, doncs, també, doncs, en la situació actual que estem, de restricció d'activitats, etc. Però que era important, doncs, també reivindicar Valls com a quilòmetre zero amb un casteller. Ho fem normalment, però aquest any era més important que mai. És a dir, aquest missatge des del quilòmetre zero cap a també la resta del país, de dir els castellers i les castelleres tornem a les places, era important perquè, bueno, creiem que tenim també en aquest sentit una responsabilitat gran des de la plaça del Blat, no?, de com amplificar aquest missatge d'una tradició que neix aquí i que és essencial pel conjunt del país, i per tant hem treballat molt amb això. Jo espero que l'activitat castellera, doncs, quan sigui possible sanitàriament, doncs, i que esperem que sigui tan aviat com sigui possible, doncs, pugui reprendre, perquè és molt important. És molt important per la DNA de les dues pròpies entitats, és molt important per la nostra ciutat, i és també molt important emocionalment pel que representa Valls i pels castellers. És evident, però, que en la cadena de represa d'activitat cultural, doncs, que el fet casteller és un dels més damnificats, perquè és dels que concentra major número d'actuants i amb contacte físic, i per tant, en aquest sentit, sap greu, perquè així com altres activitats, ara no, perquè aquests dies no es pot, però així com altres activitats han anat fent passos endavant, doncs sap molt greu que els castells, que són tan importants per a la nostra ciutat, doncs, en aquesta cadena de represa, doncs, estan en una de les últimes dels últims sectors que segurament arrencarà, però esperem que això pugui canviar, i des de Valls seguirem treballant mentre estiguem en aquesta situació actual, doncs, per reivindicar el fet casteller i per reivindicar Valls com a quilòmetre zero.
Sé que vostè no és metge, ni jo tampoc, però de cara al 2021, almenys un pilar de 4 el veurem.
No ho sé, jo sóc molt prudent. Jo personalment, he fet un viatge molt gran amb això. Al principi, potser, no sé si perquè vaig fer excés de confiança, però sí que creia que això, el confinament, duraria 15 dies, i m'ho vaig creure. Sí que defensava molt que en els propers mesos això, bueno, ja reprendríem l'activitat i aniríem fent, i hem vist que hi ha diferents onades, que la cosa va i torna, i per tant, extrema prudència. No ho sé, tant de bo. Jo crec que també hem de ser molt, és a dir, tampoc hem de ser il·lusos en aquest sentit. Hem de treballar tots perquè, en la situació actual, si la prenem com a referència, que és el que podrem anar fent a partir d'aquí. Si al final això millora, si veiem d'aquí a la primavera que la situació millora molt, que hi ha vacunes, que etcètera, etcètera, ostres, tant de bo, i llavors anirem fent passos endavant també. Però jo, malauradament, i seguint una mica indicacions de sanitat, que sempre parla que aquesta situació durarà uns anys, almenys amb aquest control actiu de la pandèmia, no?, de dir com van els brots, ara es descontrolen, haurem de fer confinament, això durarà un temps, i haurem d'imaginar el nostre món així. És un desastre, perquè jo crec que és un desastre en tots els sentits, ja no només per la cultura, però és molt trist. És un virus que el que fa és precisament eliminar el contacte social, que ens ha aïllat, que ens ha separat, que s'ha emportat la feina de molta gent per davant, i amb això, doncs, no poder veure les persones que més t'estimes, que quan hi ha hagut gent que ha perdut un ésser estimat, doncs, a l'hospital segurament no la puc ni anar a veure. És a dir, té un grau de perversió emocional tan gran aquest virus que bueno, som on som, i intentarem tots plegats anar fent, tant de bo, tant de bo que la situació reverteixi aviat, i l'any que ve ja poguéssim començar a veure castells. Si és així, Valls i les colles, és a dir, tant el consistori com les pròpies entitats, hi serem, segur.
També tenim pendent l'obertura del Museu Casteller. Ara mateix s'ha de presentar un nou plec de clàusules per veure doncs, qui es queda amb la gestió. Sí que han sortit propostes com per exemple la Cambra de Comerç, que oferia doncs, que la gestió fos interna per part de l'Ajuntament. S'oferia també la col·laboració a la Cambra amb altres empreses, d'alguna manera com a regidor de Cultura. Com veu aquesta proposta que plantejava en aquesta mateixa emissora fa uns mesos el president de la Cambra, el senyor Josep Maria Rovira?
Bé, aquesta i moltes altres propostes, en el moment en què es va parlar de quina era la fórmula de gestió de l'equipament, ja es van valorar, és a dir, no és una proposta nova. L'opció de que la gestió fos pròpia a l'Ajuntament ja es va explorar en el seu moment, en aquell sentit es va proposar, no? Ja fa temps doncs, que fos a través d'aquesta licitació per veure si hi havia alguna empresa interessada en fer-ho. Com bé deies, aquell plec en aquell moment va quedar desert, i d'aquests darrers mesos, tot i que públicament no se n'ha parlat més, sí que en intern no hem deixat de treballar mai en aquest tema, i en això s'ha treballat, en revisar aquest plec per poder treure un nou concurs, etcètera, etcètera. Veurem quina és la fórmula que millor encaixa per resoldre aquest tema. El que és una evidència és que com a ciutat doncs el nostre repte és que el Museu Casteller pugui obrir tan aviat com sigui possible, però sempre, com diem, també amb totes les garanties i que això sigui sostenible, etc. També cal dir que la situació actual doncs és la que és. A més aquí s'ha sumat el Covid, vull dir, és com la situació és complexa en aquest sentit, i per tant també és cert que en els darrers mesos doncs part de l'activitat cultural ha estat aturada i ha estat aturada amb tot, però nosaltres en intern, com deia, malgrat tot això, hem seguit treballant, perquè és evident doncs que el Museu Casteller, que està finalitzat en el Museu Gràfic i que estem fent diverses actuacions al voltant, doncs pugui obrir el més aviat possible. Una d'elles és, per exemple, l'actuació als arcs de l'entorn del museu, també per arranjar tot aquell espai. Des de l'àrea de centre històric i urbanisme s'està fent molta feina també, no? I ho heu anat veient també a nivell de premsa en les darreres setmanes, han explicat diferents actuacions a l'entorn, precisament per posar en valor això, que és un equipament que no és només important en si l'equipament, sinó que també genera el seu voltant pel centre històric, i per tant doncs en això treballem. Veurem quina és la fórmula final. En principi, com deia, s'està treballant per tornar a licitar aquest plec, i veurem com es desenvolupa tot plegat, i s'aniran prenent les decisions que siguin necessàries per això precisament, perquè l'equipament doncs acabi sent ja molt aviat una realitat.
Una altra bona notícia és que a partir del desembre tindrem un nou orgue a l'Església Arxiprestal de Sant Joan. De fet, fa unes setmanes presentaven doncs, que ja s'estan començant el que són les obres per doncs, poder tenir aquest orgue en concret, si no vaig errat, el 20 de desembre.
Sí, a finals de desembre, no recordo el dia exacte. Sí, és un projecte que ve de farà 5 anys ja. Això es va iniciar fa molt de temps, un projecte que se'n parlava de fer ja encara més anys, i que es va decidir arrencar, i que jo crec que té un mèrit aquest projecte essencial, que és que s'està fent realitat aquests dies i es veu la seva construcció, perquè molta gent hi ha treballat i ha pencat molt durant els últims anys, i això no és gratuït. És un projecte que s'ha d'entendre pel seu valor patrimonial des d'un punt de vista cultural i musical, que és un projecte de ciutat que des del primer dia sempre s'ha plantejat perquè el conjunt de la ciutat se'n pugui sortir beneficiat, des de les corals amb els seus concerts, fins a l'escola de música si volgués també fer l'ensenyament d'aquest instrument, fins a tantes i tantes coses, fins i tot la vessant més pedagògica, i ara estem veient com la construcció és el darrer tram, una feinada titànica, jo crec, de molta gent, de moltes entitats, que ha comptat també, jo crec que sobretot el més important, amb el suport de, com deia, de molta gent i moltes entitats, suport en el desenvolupament del projecte i suport econòmic, perquè ha estat un projecte que ha comptat amb les aportacions de molts padrins i padrines, no només individuals, famílies, empreses, entitats, i que per tant, bé, és també una petita llavor, no?, del que estava previst estrenar per les escenals. Aquest projecte ha continuat funcionant igual, i per tant doncs en uns mesos el podrem veure, i crec que serà un pas endavant molt important pel patrimoni de la ciutat, també en un espai, la nau arxiprestal de Sant Joan, que sempre ha gaudit d'orgue, gairebé sempre històricament, menys els darrers anys, i per tant també té aquest punt de restauració, no?, d'un instrument tan important com aquest, perquè és un instrument molt gran i que històricament quan hi ha hagut un orgue ha durat anys i anys i anys i anys i dècades, doncs que hi pugui tornar a ser on pertany, diguéssim.
Parlava d'aquest orgue que s'havia d'estrenar coincidint també amb les desenals, després s'havia de posar en marxa. Malauradament les desenals han quedat ajornades, ara mateix estan sense dates. Treballava, i ja es va dir en la roda de premsa del seu moment, a veure si es poguessin fer el 2022. De totes maneres, ara encara tot és molt incert. Malgrat no celebrar-se quan toca, es preveu algun acte, com per exemple per Sant Joan o Sant Urso, algun acte que de fet cada any, quan és any nyambú, la part religiosa es manté, es continua fent la novena, es continua fent l'ofici, també com s'està preparant. De fet, les desenals ja feia mesos que estava tot preparat, vull dir, està tot a punt per quan es puguin fer, no? Sí que caldrà potser replantejar algun acte, però vull dir, la part important estava pràcticament tot tancat, no?
Clar, feina se n'havia fet moltíssima. L'arribada del virus aquí, en el cas de les desenals, doncs ho dinamita tot en aquest sentit, perquè les desenals són un esdeveniment molt important, ja només per Valls, sinó pel conjunt del nostre territori i des de moltes vessants, cultural, econòmica, dinamització, i en aquest sentit quan passa això, doncs, ostres, sí, la feina que s'havia fet, doncs, es va repensar molt, també es van traçar alternatives, etc, però sí que es va voler des d'un inici que la decisió que es prengués respecte a les desenals fos col·legiada. Per tant, com bé deies, el dia que es va fer la roda de premsa, que era tot seguit d'una reunió en què va participar des dels membres patrons de la Fundació fins a la taula de coordinació i també els representants polítics que hi són també en un d'aquests àmbits, doncs es volia que el que allà s'acordés fos molt compartit. És a dir, el que teníem molt clar és que l'Ajuntament no decidiria només sobre les desenals, sinó que ho havia de fer tota la gent que hi treballa per organitzar-les, i en aquest sentit també la parròquia de Sant Joan. I en aquest sentit el que es va acordar allà és que el conjunt de les festes, el seu conjunt, es celebraria més endavant. No es va voler fixar una data segura, com bé deies, es treballaria per poder fer el 22, però ho veurem, perquè si al final tampoc pot ser, més val esperar. És a dir, el que allà es va acordar o es va consensuar és que tots plegats volíem tots plegats que aquestes escenaris es poguessin celebrar com les entenem, és a dir, sense restriccions, d'una manera molt popular i participativa, així com en altres cicles que potser tenen lloc cada any sí que s'entenia que es podien plantejar diferent. En aquest sentit es va preferir, doncs, poder-la celebrar quan es pogués. Amb tot, és evident que el 2 de febrer d'enguany serà el dia de l'ofici com més cada any, que segurament per molta gent, doncs, tindrà aquest valor afegit, no? Que serà un any acabat a nou, però sí que el conjunt de les festes en aquest sentit estan ajornades pendents de data, per això no volíem dir 22 si al final no podia ser. Hem de ser també, com deia abans, molt clars amb la situació que tenim, és aquesta, malauradament, i a partir d'aquí, doncs, es treballarà. Però sí, és un dels grans cicles que s'han vist més afectats a nivell local, cultural local, pel virus, però també és evident, perquè són unes festes que congreguen a moltíssima gent, amb concerts multitudinaris, amb enceses de llums. És que és molt difícil també imaginar unes escenals amb restriccions actuals, i al final ens apropem a una tardor d'hivern que estem veient en quina situació sanitària estem. Vull dir que aquella decisió que es va prendre a l'estiu, no, que era el mes de juliol o l'agost, el mes d'agost, a principis d'agost, doncs, bueno, veiem que potser ha estat assenyada en aquest sentit, no? De dir, al final la situació com ha anat avançant, doncs, ha posat de manifest que sí que haguessin hagut de ser celebrades amb moltes restriccions, que és precisament el que en aquell moment es va acordar que no es volia.
En tot cas, les podem garantir quan la situació sanitària ho permeti. Anem amb més aspectes en aquesta entrevista que estem fent amb el regidor de Cultura, Marc Ayala, i també portaveu de Junts per Valls. Centrem-nos amb el govern. Vostès en les passades eleccions van treure 8 regidors. Estrenen també alcaldessa, després del pas d'Albert Batet per l'alcaldia. Ara tenen a Dolors Ferrer. Van també reeditar el pacte de govern amb Esquerra Republicana. Com veu ara mateix, hi ha bona relació entre els dos socis de govern? S'està treballant de manera transversal, també a nivell de diferents àrees? S'ha vist, també això?
El balanç és positiu, sobretot perquè ja venim també un aprenentatge fet, és a dir, es reedita una coalició de govern que ja va funcionar els darrers 4 anys, i per tant, en aquest sentit, doncs, part dels membres de govern, doncs, que participem del nou govern ja ho vam fer amb anterioritat, i per tant, en aquest sentit, jo crec que és molt important, en quin sigui els acords de govern que hi hagi en qualsevol municipi, doncs, que es treballi amb voluntat de servei a la ciutat, i en aquest sentit això hi és en totes dues formacions i també amb la feina que fem de manera compartida. En el nostre cas, a més, amb, doncs, nous lideratges, en el cas de la Dolors com a alcaldessa, i també en part de l'equip que es renovava, i per tant sempre són noves energies per treballar, doncs, amb aquesta línia, no? Amb aquesta voluntat, però fem una valoració positiva.
També el que és el consistori, hi ha 3 partits que són a l'oposició: el Partit Socialista, la CUP i Ciutadans. Han passat els 3 portaveus per aquests estudis i han suspès, doncs, la gestió del govern. Com és la relació pesada que els hagin suspès de moment aquest any i mig de legislatura?
Bé, jo crec que al final tothom també fa una mica el seu rol, no? És evident que l'oposició és oposició, que govern és govern, que quan no ets a govern tampoc coneixes ni la dinàmica interna, no? del propi ajuntament, ni la feina i la complexitat de desenvolupar projectes en administració pública. No tothom ho coneix i no passa res. Vull dir, jo soc una persona que ve precisament de fora de l'àmbit polític, que hi he acabat, sempre explico una mica accidentalment, i que per tant quan tu comences a gestionar internament a l'administració pública, doncs et dones compte que les coses ni són tan ràpides ni tan fàcils com sembla, però amb tot nosaltres tenim una relació molt cordial amb la resta de grups d'oposició. Crec que ha de ser així, que el diàleg hi ha de ser. Crec que en molts temes, fins i tot també en aquest temps de pandèmia que ens ha tocat prendre algunes decisions, les hem compartit també amb aquestes formacions, i també en aquest sentit, doncs per meva, crec que una part d'agraïment hi ha de ser, perquè ens hem sabut escoltar i compartir moltes inquietuds en moments complicats, i això és important. Al final jo crec que quan la ciutadania vota, no?, i escull els seus representants, el que vol no és precisament el que molts cops la política en genera, no?, petites batusses i tal, sinó al revés, que tots plegats, cadascú des del seu àmbit de representació, doncs treballem per fer que la ciutat millori, i això és amb la feina directa que fa el govern i també és moltes vegades amb les aportacions que fa l'oposició de reflexions diverses que s'entomen, s'escolten i s'intenten canalitzar, i per tant en aquest sentit et puc entendre, doncs, que com a oposició que són, doncs facin també el seu rol, és absolutament comprensible, i que puguin expressar disconformitat amb algunes accions que fem al govern, però per part nostra, doncs, mà estesa sempre a escoltar, a agafar qualsevol idea que pugui sumar i a compartir amb el que sigui, bé sigui amb pressupost, bé sigui amb projectes del dia a dia, i també en la gestió del Covid, on crec que és especialment important, com deia, doncs, que tota la ciutat vagi a una.
Vostè, a part de ser regidor de Cultura i portaveu de Junts per Valls, també s'ha estrenat en aquesta legislatura com a diputat provincial a la Diputació, compartint també govern amb Esquerra Republicana, que té, doncs, la nova presidenta, la Noemilla Orador. Com s'està gestionant també la feina des de la Diputació, tenint en compte que també estem en una pandèmia? Com ho està visquent?
Sí, una mica el mateix que deia en el cas de l'Ajuntament, no? També la Diputació s'ha trobat en aquesta situació difícil de gestionar, i en aquest sentit, doncs, també ha fet un esforç molt gran per desenvolupar moltes mesures econòmiques amb voluntat una mica de servir el seu objectiu fundacional, que és servir el municipalisme. És a dir, si alguna cosa té la Diputació és que té per objectiu, doncs, acompanyar aquells municipis, especialment, i acostuma a passar, doncs, als mitjans i petits, que tenen menys recursos o menys estructura, perquè tot plegat, doncs, funcioni, també els grans, òbviament, però és cert que els municipis més grans, doncs, també tenen més recursos disponibles, i en aquest sentit, doncs, la Diputació ha fet un esforç gran per desenvolupar moltes mesures, ajuts temàtics d'àrees, no?, pot ser cultural, etcètera, etcètera, però també d'acompanyament en tot el tema Covid, amb la compra agregada de molt material d'EPIs i sanitari que s'ha fet arribar als municipis més petits, que en aquell moment no tenien capacitat de tenir-lo en els moments més importants de la crisi, des d'això fins a desinfeccions a la via pública, fins a tantes i tantes altres coses, i també l'acompanyament econòmic ara als municipis per intentar sortir d'aquesta crisi que ens toca viure. També com hem fet la resta d'administracions, és a dir, que el conjunt del país i la Generalitat també ho expressa, no?, cada una de les rodes de premsa que fa, de paquets, de mesures, és a dir, és un moment en què toca fer això tots plegats, i també des de la Diputació al servei dels municipis del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre.
En clau nacional, el 2021 es preveuen eleccions el 14 de febrer, unes eleccions que s'han hagut de convocar per culpa de la inhabilitació del president Torra. Un cop més, la repressió judicial de l'Estat, doncs, ha passat factura en aquest govern de la Generalitat. En principi, si la pandèmia ho permet, el 14 de febrer hi haurà eleccions. Com veu ara mateix la situació? Veiem Junts per Catalunya, veiem també Esquerra, fins i tot el PDeCAT i la... que vull dir que en el fet de no voler acordar amb Junts per Catalunya, el PDeCAT s'han desmarcat també, fins i tot han presentat una candidata, també veiem la CUP. Sensació que no es va tots a la una amb aquests comicis. Tenim la greu situació que vivim a nivell nacional, a nivell de país, per culpa també, doncs, del que és la repressió del govern espanyol, no?
Sí, jo crec que, bueno, la manca d'unitat ja ve de fa temps, jo crec, i en aquest sentit, en el que és el projecte independentista, crec que aquelles persones que segurament no militen en cap formació concreta, sinó que creuen en aquest projecte, que han invertit energies i que van fer possible l'1 d'octubre, etcètera, 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 doncs jo crec que costa d'entendre una mica tot plegat, i això no és una cosa que jo descobreixi res, és una opinió molt de carrer, no?, que crec que hem de recuperar entre totes les formacions i també la ciutadania i les entitats, doncs, allò que ens va fer possible fer l'1 d'octubre, que al final era un projecte compartit. Jo crec que també en aquest sentit ens falten horitzons, és a dir, el cop que ha patit Catalunya i les seves institucions i els representants, no?, en presons, exili, etc., ha estat un cop tan fort que ens ha deixat a tots una mica fora de joc. Ja fa temps d'això, més, i crec que fins que no siguem capaços de tornar a compartir objectius, de tornar a fixar un horitzó i tornar a dir vinga, anem-hi tots junts cap allà, doncs es fa difícil d'entendre. Això és la vessant més de projecte independentista, diguéssim. també crec que la situació actual, tu ho deies, no? Si la pandèmia permet aquestes eleccions, jo particularment, potser perquè també el dia a dia ens té molt immersos en la gestió de la pandèmia, a mi em costa molt d'imaginar aquest cicle electoral, veurem com acaba sent i com es desenvolupa, perquè també és cert que veig el conjunt dels partits i dels representants polítics doncs, immersos en la gestió del dia a dia d'aquesta crisi, per tant jo ara mateix em costa imaginar aquesta cursa electoral, diguéssim, amb tot i arribaran, suposo que els partits faran la seva feina per arribar-hi, però crec que és molt important que, i més ho estem veient aquests dies als Estats Units, no? La gestió del Covid és molt important, no només per un resultat electoral, que això al final li interessa sobretot als partits, sinó és molt important que siguem molt responsables amb la gestió de tot el que estem fent, i això en els partits que tenim responsabilitats de govern doncs és important, i en un escenari doncs, fins i tot una mica diferent, no? Tu deies ara doncs, el PDeCAT junts, és a dir, bueno, hi ha diferents espais que veurem com s'acaben articulant, també quins lideratges tenen, perquè alguns ja els sabem però d'altres no. És molt difícil tenir bons lideratges en el sentit de, clar, la repressió ha fet que els principals lideratges dels partits doncs, hagin estat empresonats o exiliats i tal, i que això també ha deixat un escenari de certa perplexitat en cada un dels projectes. Veurem què s'articula amb tot plegat, com s'arriba a les eleccions i sobretot com gestionem la pandèmia d'aquí allà, perquè ara mateix és el més important, perquè estic convençut que aquestes eleccions també aniran d'això, de com s'ha gestionat tot plegat, perquè és la preocupació ciutadana que hi ha ara mateix al carrer, és aquesta, aquelles persones que no tenen feina, aquelles persones que han patit la pèrdua d'un familiar, que tenen familiars que estan patint perquè precisament això, perquè estan en un ERTE, perquè això ha de ser essencial ara mateix, i òbviament sobre el projecte independentista, com deia, unitat i projectes compartits i seguir avançant, perquè jo en això sí que estic convençut que aquest no és un viatge segurament tan curt ni fàcil com ens pensàvem, perquè en això sí que crec que segurament vam pecar una mica d'il·lusos tots plegats, però sí que és un projecte que si es guanya es guanyarà per persistència i per seguir fent petits embats democràtics.
Molt bé, Marc Ayala, se'ns acaba el temps. Avui hem tingut aquí a Ràdio Ciutat de Valls el regidor de Cultura i portaveu de Junts per Valls. Moltíssimes gràcies per acceptar la nostra invitació aquí als estudis.
A vosaltres.
I molts ànims, i esperem sobretot que la cultura pugui tornar ben aviat i puguem tornar a gaudir del teatre i de la cultura popular al carrer i també dels concerts.
I tant que sí, moltes gràcies.